doncs és la segona sinfonia de Mahler, el que ens acompanyarà aquests últims minuts de programa, i el que estan preparant també els joves músics que participen als grans conjunts de l'ESMUC pel concert de dilluns vinent a les 7 de la tarda. És per això, com dèiem, que ens han visitat, han vingut fins a l'estudi, la Núria Sampere, en primer lloc, directora del centre. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En Diego Nasser, que serà el director musical d'aquest concert. Bona tarda, Diego.
Bona tarda.
I Fabià Sankowski, compositor, que també veuràs estrenada una obra en aquest concert el dilluns. Doncs gràcies per ser-hi.
Bona tarda.
I entre tots tres, vaja, segur que donarem tots els detalls d'aquest concert. Hem de començar potser situant-lo, emmarcant-lo i recordant que aquest any l'ESMUC està d'aniversari. Tot el curs, dèiem, però aquest 25è aniversari, com que segurament hi ha moltes coses, s'allargarà una mica més enllà, no, Núria?
Sí, és que, clar, la celebració és... És veritat que ja són 25, però només són 25, i són uns només 25 amb uns resultats espectaculars, i no podíem quedar-nos només amb aquest curs, i ho hem allargat una mica més, també aprofitant altres celebracions, no? Pau Casals, i per tant reproduïm un dels concerts de Marlboro amb la Camerata Casals a la tardor, col·laborarem amb el Mixtur, que també hem fet un encàrrec, és a dir, no podíem acabar només amb aquest curs i hem extès a tot l'any 26. Sí.
Ja tindrem temps d'anar-ho explicant, doncs, el que queda. També els grans conjunts han estat d'alguna manera especials, perquè em deies ara, heu convidat a dirigir-los als que són professors de direcció de l'ESMUC.
Clar, l'Orquestra Simfònica, el que hem fet és el primer semestre, vam convidar la Irene Delgado, i aquest segon semestre li hem demanat al Diego Nasser que el dirigeixi. Salvador Brutons, que és l'altre professor de direcció, també ha dirigit una de les òperes, és a dir, perquè també el professorat de direcció es posi en modo director o directora i sigui qui treballi amb l'alumnat per fer l'Orquestra Simfònica. Que sabeu que diem grans conjunts perquè tots els estils al final de cada semestre fan un gran conjunt, eh? La Big Band, que l'altre dia vam fer un concert amb una Big Band internacional, amb totes les institucions de l'Aliança Universitària Europea, és igual, el grup de flamenco, tots els estils, la música antiga que va venir Jordi Savall a dirigir-lo, és a dir, tots els estils fan el seu gran conjunt, i clar, l'Orquestra Simfònica, òbviament, no pot ser menys, i en aquest cas una Orquestra Simfònica amb un grandíssim... cor, eh?
Això anava a dir, i una orquestra gran per poder interpretar aquesta segona sinfonia de Mahler, que no crec que calgui presentar la sinfonia, però sí que podem, et podem preguntar, Diego, la teva relació amb Mahler, perquè l'altra vegada que havies dirigit els grans conjunts ja va ser amb aquest compositor, no?
Sí, és la segunda vez que hago un gran conjunt con Mahler, el Mahler 5 que hicimos en 2023, y este Mahler 2, que es una obra monumental, sobre todo porque incluye prácticamente, tenemos dos coros, el coro madrigal y el coro de la ESMUC, que ahí también tenemos prácticamente todos los músicos de la escuela participando. Los que no tocan, cantan. Y eso es fundamental porque muestra el compromiso de todos, tanto de los que trabajan como los que estudian, porque este concierto sea fenomenal. Tenemos cerca de 300 personas en escena, entonces eso hace que la obra tenga otra envergadura. Y una obra que hay que entenderla también de principio a fin como una unidad, desde esa marcha mortuoria del principio, esa alegoría de la muerte que hace en el primer movimiento, hasta el final, transcurriendo por todos los movimientos, es como una unidad. Creo que eso enfrenta también a un tema filosófico que ha perseguido la humanidad desde siempre, el tema de lo efímero, de dejar de existir, de la existencia, de lo importante, de la supremacía absoluta de lo intangible frente al mundo material. Y creo que eso está presente, y hacerlo con esa energía que te inyectan los jóvenes, los estudiantes, que aparte lo están haciendo con una pasión y un amor increíbles, creo que hacen también de una interpretación de manera muy especial, de algo único. Creo que vale mucho la pena ir a escucharlos, a verlos, porque en este caso no es solamente escuchar, sino ver también esa entrega que ellos van a estar poniendo en el escenario.
Això serà, doncs, dilluns vinent a les 7 de la tarda, a sala 1 de l'Auditori, sala gran. Recordem, potser ho hem explicat altres vegades, però entre tots dos, els joves músics que participen d'aquesta producció direm, quant temps porten treballant amb aquesta partitura? No sé si és el treball d'una orquestra normal, que al final acaben assajant la setmana prèvia al concert,
tot i
que recull la feina de tot el semestre, d'alguna manera, no?
Però el plantejament és aquest, eh?
Mira, estamos trabajando en la semana previa, tuvimos el primer tutti el lunes, y realmente lo estamos tomando como una orquesta profesional. O sea, no estamos haciendo ninguna diferencia, no hay una diferencia entre orquesta joven y orquesta profesional en el trabajo. Se está tomando justamente con todo el profesionalismo posible y estoy seguro que vamos a hacer lo mejor que podemos entregar. No estamos escatimando nada, ningún recurso. Así que creo que eso se va a sentir. Hay una concentración brutal en los ensayos. Así que profesional y una semana previa.
Sí. Y una... Digues. Yo creo que vale la pena también posar en valor que tampoc està deslligat del seu aprenentatge habitual. És a dir, que el professorat d'instrument coneix que fan aquesta obra i, per tant, hauran tingut cura de preparar-ho. Molt professorat de l'escola ha fet parcials previs a l'inici de treball amb en Diego. I, a més, una tercera cosa que jo crec que val molt la pena dir, que també el cor madrigal s'assuma al cor i, per tant, és, tal com ha dit en Diego, qui no toca canta, aquest va ser el missatge que vam enviar, vinga, tothom amunt, però també amb el cor madrigal, que realment treballen sistemàticament junts, no?
Molt bé. Seguim recorrent aquesta sinfonia i ara acabem de parlar-ne. Perquè, de fet, tenim aquí, com hem dit, en Fabià Sankowski, que és un element important també en aquest concert de dilluns, perquè s'estrenarà una obra que, a més, es titula Preludi a la Resurrecció, però, vaja, això diríem que l'origen de la història és que l'SMUC encarrega una obra per ser estrenada en aquest concert. T'ofereix carta blanca, com qui diu, perquè tenies l'orquestra a disposició, no? I l'aprofita sencera, vaja. La mateixa plantilla.
Sí, clar, em trobo davant d'aquestes dimensions titàniques a les quals en realitat Mahler ja ens acostuma i la veritat és que vaig estar plantejant-me molt seriosament què fer, si estirar al màxim, i m'he deixat a l'orga fora amb molta pena, però sí, intentant aprofitar al màxim tot, sí.
Evidentment coneixies la segona sinfonia, no calia que ningú te la presentés. No sé si comparteixes amb el Diego que és un tema que et remou i una obra que t'impressiona. Perquè també hauries pogut compondre una altra cosa i no un preludi, és a dir, una obra que entenc que dialoga amb la de Mahler, no?
Sí, absolutament. De fet, la realitat és que l'encàrrec a nivell de la qüestió de la commemoració ens connecta, a mi em sembla que ens connectava amb algun aspecte de més profunditat. Potser d'una manera una mica arbitrària, però perquè el cor m'hi portava, jo aquesta ritualística, aquesta cerimònia, l'he fet a connectar molt profundament amb, potser amb els conflictes, amb el dolor que ens atravessa i que es veu centrat, que com un remolí també orbita en aspectes específics de la figura de Mahler, que s'extén a tota una sèrie de dimensions de com va el món, que és aquest sentit també de la transcendència, una transcendència. Per mi, Mahler, per mi és el més humà de tots els compositors. Potser això que es diu es podria malinterpretar, tampoc no és entrar en competició, no? Però sí que penso que és el més humà de tots els compositors perquè passa per totes les emocions humanes i tota la música, tot aquest imaginari remou des de tot el que té... Tot està connectat amb la seva persona, amb el seu individu. És com una sinfonia de tots a través del prisma de la seva pròpia persona, no? I hi ha molts aspectes, en el particular de Mahler, que tenen a veure amb el dolor, amb la mort, amb el patiment, amb la pèrdua, amb la identitat, no? Amb tot el que també ell atravessa a la seva biografia, no? I bueno, tot això està en aquesta obra, no? En particular, és una microsinfonia, que jo anomeno, i clar, tots aquests, entre la possibilitat de trobar diferents nivells d'intertextualitat, que això potser ja pels oients que tinguin un interès de saber més el concret, no?, de la construcció de l'obra, tants nivells diferents de la intertextualitat, des d'una cita directa de la música, d'un moment puntual de la música de Mahler, fins a un gest, com és construir un petit moment d'un espai sonor on sona un cucut, després sona una merla, després en l'univers de Mahler sona un cucut a la primera sinfonia, no? Jo el recupero, el cucut, el poso en diàleg amb una merla, després amb una cigarra, es construeix un espai. Aquest espai també fa venir unes músiques, unes cançons de bressol de diferents cultures a través dels metalls que estan distants, no? Hi ha tota una sèrie de gestos, i també n'hi ha més, no? De gestos d'intertextualitat amb aquesta obra. I tot això es reflexa també en diferents subconjunts de l'orquestra, no? Tenim una cançó, el tercer moviment és una cançó per soprano i orquestra, el cinquè moviment és pràcticament un moviment per la mezzo sola i el cor, i després moviments més centrats en l'orquestra, instrumentals, però sí, una mica
és dir que aprofites el cor també.
Sí, sí.
És més feina també per aquests moments d'assaig, com dèiem. No sé si us coneixíeu abans.
No.
Vosaltres. Ho dic per... ara que esteu, que no ens sent ningú, no sé si tu, Diego, has tingut ocasió ja d'assajar o de treballar la música del Fabià.
Sí, esta mañana hicimos la primera lectura y la verdad que sí, es una obra muy contrastante al mismo tiempo también en la manera de concebirla a la hora de tocar, porque tiene efectos sonoros que en otro repertorio no lo vas a escuchar. No vas a escuchar en el Mahler los efectos sonoros que escribió Fabià. Creo que eso muestra la orquesta, exponen a la orquesta desde otro punto de vista, te dan otra visión de lo que pueden hacer los instrumentos musicales. Creo que es muy interesante. Cuando se sume el coro, que todavía no se ha sumado, va a ser un efecto increíble.
Doncs sentim aquest final, aquests últims minuts on intervé el cor també de la Simfonia de Mahler. I no les hem dit, però tindrem dues solistes.
M'ho estava apuntant, de dir, mare clar, Déu, que no ho he dit.
Endavant, si vols, bueno, les coneixem, Marta Mateu i Anna Lass.
Ah, efectivament.
No sé si són les dues ex-graduades de l'ESMUC.
No, però... l'Anna Lass sí, però la Marta Mateu és professora de l'ESMUC i, de fet, s'ha de... No, l'Anna ho sap, és a dir, ho havia de fer la Mireia Pintó. Però com que està fent Lenotz i Figaro, era materialment impossible quadrar assajos i concert, i ens feia il·lusió que fossin dues professores que ho fessin, però ei, ens fa molta il·lusió que ho faci l'Anna.
No, és a dir, que és una producció molt pensada, tot té sentit, fins i tot llegeixo la concertina de l'orquestra, és l'Helena Satué, és a dir que...
Sí, sí, professora, sí.
També quan es compon l'orquestra teniu en compte...
Tot això,
que tot lligui.
Sí, sí, i el Lluís Vila ha dirigit la part del cor de l'ESMUC, professor de l'escola, i el Pere Lluís Biosca, graduat, és el director del Madrigal. És a dir, que és molt ESMUC, eh?
I el Dani Perpinyan, també, que preparó...
També el Dani Perpinyan, els vents. Sí, sí.
Molt bé.
Profe de l'escola.
No sé si voleu seguir parlant de la segona, però com que has tingut ja aquesta experiència prèvia amb la cinquena, Diego, amb el gran conjunt de l'ESMUC, amb l'orquestra sinfònica de l'ESMUC, no sé si t'atreveixes a aventurar un tercer Mahler, quin seria? O canviaries de compositor en una...
Para una siguiente oportunidad podríamos seguir con Mahler tranquilamente. Es uno de mis compositores favoritos, si no mi compositor favorito. Pero sí, podríamos ir a otros compositores también, no sé, Tchaikovsky, cualquier sinfonía, cuarta, quinta, sexta, Dvorak, Bruckner... Bruckner hizo el gran conjunto pasado, no, el anterior.
Jordi,
hicieron la séptima con Jordi Mora, uh-huh. Que también era el maestro de dirección, profe de dirección de la escuela. Entonces eso le da también a los músicos, a los alumnos, un espectro bien amplio del repertorio orquestal. Porque así como hacemos estos compositores, también ponemos un hincapié fuerte en la música del siglo XXI, siglo XX, y también directamente de encargos. Música que ni siquiera existía y que ensanchan el acervo musical de la región. Uh-huh. Entonces, eso importante. Yo soy una persona que vengo de la orquesta, además, pues soy violinista y violista. Originalmente, y hace años que dirijo orquestas, muchos años, pero surgí de la orquesta. Entonces, entiendo también lo importante que es manejar otros lenguajes como músico de orquesta, no solo el de Tchaikovsky, Bruckner, Beethoven, etcétera, sino también en la música más experimental o en música más moderna, más cercana a esta era, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental, porque a veces lo perdemos de vista, de que eso no solo importa, sino que además hay que ponerle un énfasis.
Abans la Núria feia, destacava la diferència entre la feina que feu habitualment els professors de direcció, que és clar, no us enfronteu, no us poseu davant de l'orquestra per fer una classe habitual amb els estudiants de direcció, diríem, és molt petit comitè, per dir-ho així, no? Una classe molt íntima al final, tot i que després davant de l'orquestra el treball no té res a veure. No sé si...
Sí, para mí es habitual, yo dirijo muchos conciertos por año, entonces... Es una forma también de exponerse uno y decir, a ver, lo que aprendemos en clase también se funciona, se puede hacer así. Entonces, mis alumnos están ahí durante los ensayos.
Qué bolilla,
y eso siento que pone también mucha presión, presión de la buena. Va a decir, a ver, todo lo que aprendimos durante el semestre funciona o no funciona, porque también el pensamiento dogmático desde el punto de vista del profesor, eso es muy peligroso para el alumno, ¿no? Cuando el profesor siente que todo lo que sabe y lo que enseña es perfecto y correcto, queda poco lugar para mejorar, ¿no? Para ver que además no todo como uno lo explica le funciona a todos los alumnos por igual, ¿no? Los alumnos se aprenden diferente. Algunos pueden entender una cuestión técnica explicada de una manera y otros no, y la entienden de otra forma, hablando de lo mismo. Creo que es, de alguna manera, no es solamente un arte intelectual lo de la dirección, también hay un proceso mecánico y hay un método de hacer sonar a la orquesta. Es muy importante conocer los instrumentos, es muy importante saber cómo funcionan para poder dar las indicaciones correctas para ensamblar. Entonces, que ellos estén ahí presentes obliga a mostrar toda esa capacidad y decir, bien, ¿funciona o no funciona? Y eso es un elemento determinante. Si lo que enseño funciona, funciona. Si lo que estás diciendo no genera ningún efecto sonoro, se puede descartar, pero hay que tener esa apertura. Entonces, creo que sí que es fundamental que los maestros, los profesores nos expongamos y que demostremos que lo que están aprendiendo con nosotros sirve.
I se m'acut, no sé si vols dir alguna cosa més, Núria, però perquè la gent ho atengui, els tres professors que has comentat de direcció, diríem, tots els estudiants passen per tots tres professors en diferents etapes, en diferents cursos. Hi ha un professor que només fa, diríem, els primers anys i un altre els segons, perquè em sembla que abans es feia així, però no sé si...
L'alumnat tria el professorat i llavors van amb els uns o amb els altres, el que passa que hi ha molt d'intercanvi, i el que sí que puc dir és que l'alumnat de direcció va a veure les classes de tothom i una cosa molt rellevant, que tal com deia el Diego ara, també van als assajos dels conjunts. I en el cas de l'Ensemble Contemporani sempre fan d'assistent de l'Ernest Martínez, que no és profe de direcció, però en canvi sí que dirigeix els ensembles. Quan de fet ara està substituint el Xavier Puig a la direcció secundària. Però també hi ha aquesta vida d'ecosistema, no? Jo ara, mentre parlava, em feia l'esquema i dic, realment és que l'ESMUC, d'alguna manera, intenta preparar les persones que són les persones professionals del nostre ecosistema musical, és a dir, les persones que es dediquen a la composició, com en Fabià, les persones que es dediquen a la direcció, com el Diego, però no només a la interpretació, evidentment, com els músics de l'orquestra, i ara, si oblidem les altres músiques i ens centrem en l'orquestra, però també la musicologia que farà el programa demà, sí. La producció i gestió, que prepara el concert, la sonologia que l'enregistrarà, és a dir, que tot aquest ecosistema musical és el que l'escola proveeix de professionals i ens agrada això que el professorat demostri actuant en el seu métier el que està ensenyant realment.
Doncs crec que queda clar, hem d'anar acabant, perquè també s'acaba la sinfonia i no tenim més temps. Gràcies per haver vingut, que vagi molt bé el concert dilluns a les 7, recordem, a l'auditori. Fabià Sankowski, Diego Nasser i Núria Santera. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.